tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres, moment d'encetar una nova edició del programa radiobalaguer.cat, aquí a la sintonia de Ràdio Balaguer. Saludem, com fem sempre els dimecres, en aquesta hora el Jordi, que ens arriba des de Comsa Online. Què tal, Jordi? Tot a punt?
Tot a punt.
Jordi, una setmana que quasi que serà, no diem monotemàtica, sinó duotemàtica, perquè parlarem de Google, perquè la setmana passada ja us vam dir que parlaríem de Google, vam fer la seva conferència i hem de presentar les novetats que ens han explicat, sobretot amb intel·ligència artificial, han mogut fitxa, i també hem de parlar del nou processador de Snapdragon, perquè bueno, ha sigut presentar-lo i ha sortit un munt d'ordinadors, és un canvi de paradigma. Si hem de fer cas d'això, bueno, aviat sí. A la botiga la meitat dels ordinadors seran amb aquest processador.
Sí, sí, al final això beneficia l'usuari, el comprador, i bàsicament fins ara teníem dues opcions, amb quant a xips, i ara en tindrem tres.
Doncs bé, d'això parlarem, veureu que us explicarem uns quants fabricants han presentat ordinadors i també tot lligat amb el copilot de Microsoft, que també en parlarem. A banda d'això també tindrem videojocs, tindrem alguna bona notícia també per la gent que visqui en pobles petits, però això serà més cap al final. Hey, can you see? Everybody's dancing with me. Bé, doncs, moment d'entrar en matèria. Avui, per cert, la música ens arribarà des dels Estats Units, des de San Francisco, amb Lutrell. Amb ell us explicarem en primer lloc, perquè sempre ens agrada parlar d'aquests temes, que la Comissió Europea està investigant Instagram i Facebook per fomentar l'addicció en menors amb els seus algoritmes. Vaja, que han acabat amb TikTok i ara, bueno, han acabat, segueixen amb TikTok, no?
Sí.
Però obren més fronts.
Han acabat amb el TikTok Lite, però bàsicament ara tenen oberts més fronts, i és que la Comissió Europea està en plena campanya per intentar limitar la manera com les principals xarxes socials intenten captar els nens. Després d'iniciar diverses investigacions contra TikTok, ara sembla ser que està al punt de mira Meta, amb el seu Facebook i Instagram.
Doncs què és el que ha fet la Comissió Europea? Ha iniciat una investigació davant de la preocupació que aquestes plataformes s'hagin saltat la llei de serveis digitals, la famosa llei aquesta que ens ha portat tants canvis i que hem anat veient, doncs, adaptacions a les pàgines web, a les aplicacions, fins i tot a les botigues d'aplicacions, com la d'Apple, i justament estan mirant aquesta llei per un dels punts més sensibles, que és el dedicat a la protecció de menors.
Sí, bàsicament les preocupacions de la Comissió Europea és que aquestes xarxes socials tinguin algoritmes que potencien els comportaments addictius als nens, i això poden provocar el conegut com a efecte rabbit hole, o cau de conill, que fa referència al fet que els usuaris s'acostumen a veure certs tipus de continguts.
El fet és que la plataforma, diguéssim, que detecta els continguts que veu l'usuari i n'hi continua oferint més immediatament.
De manera indefinida.
Que s'hi assemblin, eh? O sigui, és allò del ganxo, no? De, bueno, alguna vegada ho haureu vist tots, no? Que si no ho miren continguts, diu, no entenc perquè em surten coses si en aquest no el segueixo i em surt coses d'una persona, sí, però té a veure amb el que estàs mirant, no? La idea és enganxar-te més i més i més perquè continuïs veient més del mateix. Això, TikTok n'és un especialista,
sí.
Però és que els altres també van pel camí.
Els altres també ho fan, i bàsicament la Comissió Europea ha instat a Meta a complir les seves obligacions al compliment de la normativa dels serveis digitals i ha de restringir l'explotació de comportaments addictius.
Doncs, a més d'això, també tenen una mica l'ull posat en mitigar l'accés a menors, a continguts no apropiats i, en general, a menors. Perquè recordeu, o segurament qui no coneix un nen que tingui 8 o 9 anys i diu, mira, és que ja té TikTok, ja té Instagram i ja té... No, sí. Hauria de tenir.
Sí, bàsicament, teòricament no poden, però és bastant fàcil saltar la implementació de mesures d'edat, per dir-ho així.
Doncs amb això també té l'ull posat i veurem tot plegat com acaba. Recordem també que la Unió Europea està mirant d'impulsar aquella mena d'identitat digital que potser en un futur ens serviria justament per això, però bueno, feta la llei, feta la trampa. Sempre hi haurà pares que dirà, bueno, pues ja entro jo amb el meu usuari i un cop entro de dintre li deixo el telèfon al crio.
Sí, però això llavors però això ja... responsabilitat del pare.
Ja responsabilitat del pare. El fet de que la Unió Europea el que vol és que no qualsevol nen pugui entrar en qualsevol d'aquestes plataformes, dir que té 15 anys, automàticament passa cap a dins i a sobre un cop a dins li estem oferint continguts addictius i fins i tot que no siguin apropiats ni per a 15 anys. Doncs a l'espera de com acaba tot plegat, a l'espera de com respon Instagram i Facebook a aquestes demandes que li començarà a fer la Unió Europea i a veure si acaba amb una multa, que al cap i a la fi sembla que és el que es busca, no? De quartos. Anem a parlar d'altres coses. Anem a parlar de Google. Per què? Perquè Google va fer una conferència justament dimecres, avui amb 7, i ens va presentar diverses coses. El Google I.O. i parlem, en primer lloc, d'una de les grans novetats, que és el projecte Astra.
Sí, no cal dir que la setmana passada va estar eclipsada amb novetats d'intel·ligència artificial per les presentacions d'OpenAI i també per les de Google. Sí que és cert que la nova versió d'OpenAI, que és el GPT-4o, ha eclipsat tota la resta. Però bé, també us hem de parlar de les novetats de Google i una és aquest projecte Astra, que s'ha presentat a la setmana passada a l'esdeveniment Google I.O.
De fet, els altres potser van primer, que són els primers. Molta gent quan pensa en intel·ligència artificial pensa en ChatGPT. Això és un fet. Els primers que es van tirar la fama perquè van ser els primers que ho van obrir lliurement perquè la gent anés provant. I segon, que els altres van penjar molts vídeos amb demostracions, però bueno, Google també resulta que el que ha implementat no ho podem provar nosaltres encara, però ja es comença a provar en alguns llocs com els Estats Units. Així que us expliquem una mica què és aquest Project Astra i per què Google hi va dedicar gran part de l'esdeveniment Google I.O. d'aquest any.
Sí, Google Astra és un assistent que ens mostra com serà el futur, els avenços de la intel·ligència artificial. Aquest projecte s'ha enfocat al processament de la informació de manera diferent. Aquest assistent és capaç de recollir la informació de diferents sensors, incloent sensors d'imatges, i bàsicament realitzar accions com localitzar objectes i rebre instruccions per arribar-hi.
Doncs ve a ser un pas més en l'intel·ligència artificial. Us explicàvem que justament OpenAI el que estava fent és integrar en un sol sistema el fet d'escoltar, de mirar, sí, multicanal. Pues, el projecte Astra ve a ser el mateix, però amb sabor a Google.
Sí, bàsicament és això. A part d'aquesta novetat del projecte Astra, també hem presentat la versió 1.5 de Google Gemini, la seva intel·ligència artificial.
Aquesta és la que tenen actualment en marxa. Diguéssim que, per una banda, el projecte Gemini continua en marxa i amb aquesta versió 1.5 Flash el que han buscat és una versió poc pesada. I per què poc pesada i lleugera? Perquè no farà tantes coses com la gran, no, Jordi? Però estarà a més llocs.
Sí, podrem rebre respostes més ràpides, té un millor de tokens, està orientat a fer resums, subtítols d'imatges i també fer vídeos. I pot extraure dades extenses de taules.
Doncs tot plegat per a funcionar de forma no connectada, offline. O sigui, sembla que en el futur quasi bé que es bancaran de que tindrem com dues intel·ligències artificials. Una que funcionarà en local, ni que no tinguem connexió a internet aprofitant la potència del nostre processador, el nostre dispositiu, i una altra molt més potent, que és la que estaria al núvol i aquesta sí que requerirà moure dades cap a internet.
A més, també vam presentar Google Gemini 2, un nou model d'intel·ligència artificial que ens donarà molts millors resultats encara.
Doncs aquest Gemma 2 sembla que, a més, serà amb una mica de codi obert, no? Perquè la gent pugui fer les seues implementacions. Vaja, que qualsevol empresa que vulgui tindre un assistent, per exemple, amb intel·ligència artificial, clar, per una empresa assumir crear una cosa d'aquestes des de zero és quasi bé com que diu impossible, no? Per una empresa petita, mitjana, però si volem el nostre assistent per atendre els nostres clients, doncs tindrem aquesta mena d'API per accedir a la Gemma i aquesta intel·ligència artificial serà la que atendrà els nostres clients en lloc de nosaltres. Bueno, tenim de tot una mica. Ja ho veieu, diverses vessants amb intel·ligència artificial. Algú pensarà, i per què no en creen una de sola i menys complicacions? Doncs ells sabran. Estan treballant com en tres branques. La més local, la que encara ha d'anar a tindre APIs i que la gent pugui treballar, i la més potent o poderosa, que serà la que anirà als seus servidors i ens haurem de connectar com vulguem coses grans.
Sí, una cosa també que és evident és que aquesta intel·ligència artificial també ha de canviar el motor de busca de cerques de Google.
Uh-huh. Doncs clar, les novetats havien d'arribar al cercador de Google perquè al cap i a la fi, si us parlem de Google, sí que avui en dia són moltes coses, però el que pensàvem de tota la vida era buscar, no?
Sí, el cercador a partir, bueno, ja utilitzarà intel·ligència artificial per oferir respostes personalitzades a les preguntes que tinguem o, bàsicament, per fer alguna cosa que necessitem.
Veurem tot plegat també com m'encaixa, perquè molta gent s'acabarà queixant també pàgines de producció o de continguts, per exemple, sense anar més lluny, Ràdio Balaguer, no? Si nosaltres generem una notícia i després li preguntem a Google i la gent ja no li cal ni entrar a la nostra pàgina perquè Google se l'ha llegit i li explica el que hi ha, doncs acabem perdent visites la pàgina que s'ha currat la informació. Alguns diaris ja han aixecat la veu amb això també, eh?
Sí, però és evident que la intel·ligència artificial canviarà molt, bueno, bàsicament, com funciona el buscador Google, com fem les cerques, i també per una cosa, perquè, bueno, potser Ràdio Balaguer no, però molta gent ara mateix està generant contingut per a webs a través d'intel·ligències artificials. Per tant, quin sentit té si ara tothom es dedica a generar contingut amb intel·ligència artificial amb aquestes webs?
Clar.
La informació no serà tan important, sinó la resposta.
Doncs veurem. Estem davant d'un canvi de paradigma i veurem a la llarga cap on acaba anant la cosa, no? Clar, si estem gastant la intel·ligència artificial per generar el contingut, després pues, també té lògica que la intel·ligència artificial se'n nodreixi un cop ho tenim generat. Veurem tot plegat com ho acabem d'encaixar. A intel·ligència artificial que arriba a més coses i Google ens presenta o ens ha explicat també que a partir d'ara Fotos tindrà un gran canvi. L'app de Fotos de Google tindrà una opció que es diu Pregunta-li a Fotos.
Sí, també he presentat la nova funció experimental Ask Fotos o Pregunta-li a Fotos i aquesta nova funció també ve potenciada per la intel·ligència artificial Gemini, la de Google, que s'afegirà a Google Fotos per millorar les cerques de les fotografies nostres, dels usuaris, és a dir, de nosaltres.
Vaja, que fins ara, com buscàvem una foto, poca informació li podíem ficar, per exemple, aniversari o gat o alguna cosa així, sí que era capaç de detectar coses així, però poca cosa més, o si no, havíem de pensar quin dia la vaig tirar o on la vaig tirar. Amb la intel·ligència artificial sembla que escanejaran les nostres fotos de dalt a baix i fins i tot podrem buscar per context, eh? O sigui, fotos que passi no sé què i no sé quant, i ell ens farà una llista, ens la trobarà al moment. Algú ja es preocuparà, dirà, home, metafonejaran totes les fotos, ja ho estan fent.
Sí.
I a més, sí. Pues servirà d'alguna cosa que ho facin ara, no? I en tindrem algun profit nosaltres. Això també s'està començant a posar en marxa als Estats Units, però, bueno, ens expliquen de que abans de que acabi l'any hauria d'estar disponible per a tothom.
Sí.
Haurem d'esperar. A banda d'això, Google també ens ha presentat dues coses més. Ens ha parlat de sistemes operatius per a mòbils i per a rellotges. Comencem per a mòbils, per què? Perquè ens han tret la segona beta d'Android 15.
Sí, la nova versió del sistema operatiu per a mòbils de Google, que és Android, doncs ja estarà disponible, almenys la versió beta. La companyia ha integrat noves optimitzacions que milloren la velocitat, la qualitat i també l'autonomia dels dispositius bàsics amb Android. És a dir, només actualitzant la versió, el mòbil anirà més ràpid, ens durarà més la bateria i també la qualitat serà millor.
Veiem una cosa que fa olor a una mica el sistema de funcionament d'Apple. No? Tothom diu que els iPhones la bateria els dura molt. Recordem que els iPhones assassinen directament el que són les aplicacions que s'executen en segon pla. Android no ho fa, però ara sí que ja ens diu que, com a molt, una aplicació podrà estar en segon pla 6 hores. Si està més de 6 hores en segon pla, l'assassinarà també.
Sí.
Bueno, és una altra manera d'estalviar bateria. Si no hi ha coses executant-se en segon pla, doncs anem reduint.
Sí.
A banda d'això, han afegit, sobretot, suport per a tindre mides de pàgina més gran. Això vol dir que les aplicacions s'obriran molt més ràpid. Ens parlen de que, per exemple, incrementarem un 6,5% la velocitat d'obertura d'aplicacions des de zero. Algú dirà, un 6,6% d'obertura d'una aplicació, jo quan clico una aplicació s'obre prou ràpid, tant ho notaré. Home, depèn de la potència del nostre mòbil, no? Si el mòbil és potent, potser no ho notarem molt, però si el mòbil és dels que quan cliquem una aplicació hem d'esperar una mica, sempre està bé, no?, que hi hagi una mica més de velocitat.
Sí, bueno, per un cantó està bé que hagin millorat l'execució de les aplicacions en fred, que vol dir quan no estan en segon pla, bàsicament perquè el dispositiu, el sistema operatiu ara es dedica a tancar-les. Per tant, està bé.
Sí, perquè recordeu que a les 6 hores les tancarà, o sigui, està bé que aquesta velocitat d'obertura sigui més ràpida. A banda d'això, bueno, veiem també millores amb l'accés al maquinari de les GPU, tot plegat de cara al que diem, a tindrem més velocitat, sobretot millores en el sistema de funcions gràfiques i bueno, la seguretat. També hi han tingut una mica de cura a l'hora de desenvolupar, sobretot el que és l'espai privat. Algú potser no sap ni el que és l'espai privat. Al vostre mòbil teniu com dos espais. Hi ha un espai privat on podeu tindre aplicacions que només heu de fer vosaltres i si deixeu el mòbil amb algú no puguin tocar. doncs també hi ha millores per això. Una beta d'Android 15 que ja està disponible per a dispositius de diverses companyies, eh? No només per als Pixels de Google.
Sí, ho tenen ja els Pixels de Google, Lenovo, Nothing, OnePlus, Yuko, Realm, Oppo, Tecno, Vivo, Xiaomi, Honor o Sharp.
Doncs sí, tots aquests ja estan experimentant. I finalment Google també ens va parlar del Wear OS 5. Per què? Perquè si presentem una nova versió del sistema operatiu per a mòbils, també hem de parlar del nou sistema operatiu per a rellotges.
Sí, la nova versió, que és el Wear OS 5, pues bueno, bàsicament ja està presentat. Recordem que el fent conjuntament amb Samsung i han estat treballant per portar models com el Galaxy Watch o el Pixel Watch.
Doncs una de les coses que sí que crida l'atenció és que està basat en Android 14.
Sí,
han treballat amb l'anterior, eh? Uh-huh. Bueno, suposo que perquè l'anterior ja era un sistema estable i era un sistema que tenien establert. Què és el que més destaca en les novetats? Doncs el primer que ens destaca és el consum.
Sí, s'ha intentat millorar sobretot l'entorn als usos exteriors i realitzar activitats d'esport com maratons o altres activitats.
Doncs quan fem aquestes activitats diu que gastarà fins un 20% menys. Clar, aquest fins és molt relatiu. Quan ens diuen de fins també pot ser un 5% menys, però bueno, benvingut sigui que gasti menys, sobretot quan estem fent esports, que és quan aquests terminals acostumen a gastar més. Bueno,
és
també.
Que si ens trobem sense bateria del rellotge a mitja marató, no la podem acabar.
Sí, clar, imagina't, ens falta energia per arribar a la punta. A banda d'això, bueno, canvis menors en el que és el format dels dissenys per a fer aplicacions concretes i coses així. Jordi, és qüestió de que vagi arribant a dispositius i veiem què tal funciona. Suposem que quan Samsung ha decidit apostar-hi és perquè és un sistema que ha de ser prou bo, eh?
Sí, sí.
I us hem parlat aquests dies de l'arribada de l'Snapdragon X. És aquest processador que ha d'arribar per a ordinadors. Doncs resulta que ho presenten i temps de presentar-ho. Avui us parlarem de nous portàtils. Alguns filtrats, altres ja presentats, que ens han d'arribar amb aquest Snapdragon. I ja veureu que començarem per HP, però parlarem d'HP, parlarem de Samsung, parlarem de la pròpia Microsoft, parlarem d'Acer. Anem a fer una mica de repàs de tots aquests portàtils que han sortit. Els primers que s'han filtrat han estat uns models de portàtils d'HP.
Sí, sembla ser que de manera immediata tindrem ja pràcticament els primers models basats en arquitectura ARM, amb Windows, i basats en, i, bueno, i amb xips de Qualcomm Snapdragon X-Series. Els primers ordenadors que veurem són uns portàtils d'HP que, com hem dit, venen amb aquests Qualcomm i bueno, venen amb games de fins a 12 nuclis.
Doncs sí, tenim recordem que els Qualcomms aquests surten amb games de 12 nuclis, que són els Elite, i 10 nuclis els Plus. Tindrem les dues vessants. Allà abans haurem de veure cada fabricant per quina aposta, i ja veurem que avui ja us direm que hi ha alguns fabricants que aposten per les dues, en funció del que ens vulguem rascar la butxaca, perquè uns seran, en teoria, més potents o els altres menys. I el que ens han vist per part d'HP, aquestes filtracions, ens han parlat del Omnibook X i l'Elite Book Ultra G1.
Sí, dos ordenadors de les seves games més populars que vindran ja amb Qualcomm Snapdragon X.
Doncs, a grans traços, el primer que hi destacarem en aquests ordinadors és, sobretot, que ja venen encarats al nou Windows Copilot, que després en parlarem perquè porten la tecla Microsoft Copilot. No en sabem molt més, haurem de veure què tal, però quan s'ha filtrat és que HP ja té a punt aquesta entrada.
I no és l'únic fabricant,
No és l'únic, perquè veiem que també s'han deixat veure dos models de portàtils de Samsung, també amb aquest Snapdragon X-Series.
Sí, sembla ser que també Asus i també Dell ja tenen els seus preparats, i ara us parlem de dos models de Samsung, que també venen els Galaxy Book 4 Edge, amb portàtils de tamany de pantalla de 14 i 16.
Doncs, a més, també tenim un model Pro disponible a cada mida de pantalla. Si us fixeu, tenim aquests Galaxy Book 4 Edge, de 14 i 16, també models Pro, possiblement aquí sí que uns vagin amb Elite i els altres vagin amb Plus, en funció de si és la versió Pro o no la versió Pro. Tampoc no en sabem gaire més, eh? Tot i que tots estem veient com els abans que han de ser portàtils d'una gamma alta, perquè tots van amb panells OLED, no? ben complementats.
Sí, tots venen molt ben complementats i sembla ser que, per exemple, els de Samsung rondaran els 1.800 euros.
Sí, barats no seran aquests, eh? No seran ordinadors d'entrada. A tot això, Microsoft ha presentat els Copilot Plus PC, dispositius Windows que estan centrats en intel·ligència artificial, i van lligats en tot això perquè tot ho encaren a justament l'Snapdragon X, que és un processador que recordem que si d'una cosa fa bandera és la intel·ligència artificial.
Sí, el paper del sistema operatiu és crucial per poder aprofitar els avantatges que ens ofereixen les intel·ligències artificials. Per això Microsoft ha fet una volta al seu sistema operatiu Windows 11, que bàsicament ha fundat ara o ha centrat en el que és l'eina Copilot Plus PCs, bàsicament la seva eina d'intel·ligència artificial.
Doncs què és el que ens apunten o què és el que ens diuen? Que la intel·ligència artificial ha de ser la protagonista absoluta del nostre ordinador. O una mica ens encaren cap al futur a canviar la manera com treballem amb l'ordinador. Fins ara els ordinadors hauríem de saber nosaltres on són les coses i sembla que el futur no. L'ordinador nosaltres hi hem d'enraonar, hi hem de parlar, hi hem de dir volem això, volem allò i ell ja ens anirà a buscar. Tot i això, per què Microsoft fa aquest pas? Doncs perquè ha fet unes adaptacions a Windows, però també exigeix unes adaptacions als fabricants. I una d'elles, la primera que diu, és que ha de tindre una bateria que duri tota una jornada laboral. Així, dit d'aquesta manera. Què és tota una jornada laboral? Sí, això és molt ambigu, Jordi, perquè què és una bateria que duri tota la jornada laboral? Clar, depèn de l'ús que en facis, no?
Sí, depèn de l'ús. També un dels requisits que ha ficat és que la màquina, el processador, tingui la capacitat d'executar 40 teraflops d'intel·ligència artificial.
Doncs estem de moment quasi bé limitant-ho amb aquests Snapdragon X, perquè recordem que la resta de processadors no tenien un apartat dedicat encara a la intel·ligència artificial. AMD i Intel hi estan treballant justament ara. No només el maquinari, el sistema operatiu, com diem, també hi haurà canvis. Hi haurà canvis importants, sobretot de cara a com interactuem amb el nostre ordinador a través del sistema operatiu. O sigui, no només li estan exigint als fabricants, sinó que el nou Windows preparat per a Copilot també portarà algunes millores.
Sí, us expliquem algunes de les millores més interessants que vindrà amb aquest nou Windows Copilot i comencem per Recall. Aquesta utilitat permet accés de forma virtual a tot el que hagin vist o fet amb el PC.
Doncs és com un recordatori fotogràfic. Diu, escolta'm, la setmana passada vaig fer, què vaig fer exactament? L'ordinador tindrà guardat tot el que es va fer la setmana passada perquè pugui saber exactament què vas fer i com ho vas fer.
Sí, aquesta eina utilitza un índex emmagatzemat completament de forma local i amb possibilitat d'organitzar les instantànies per part de l'usuari. Per tant, bueno, bàsicament és una eina artificial que ens ajudarà a buscar qualsevol cosa que han fet a l'ordinador.
Uh-huh. Suposem que això també anirà lligat a ocupar una sèrie d'espai, però això ja veurem com ho gestionen després. Una altra proposta que també ens arriba és el Co-Creator, una utilitat que per a crear imatges a partir de text de manera local.
Sí, això està molt bé perquè no ens caldrà buscar infinitat d'eines online, no?, per crear imatges. Ho podrem fer ja amb una eina que portarà el mateix Windows.
El Windows ja ho portarà i, a més, treballarà de manera local. Com hem dit, tot això sense ni tenir connexió a internet, amb la intel·ligència pròpia que tenim a dins.
Sí.
Necessitem il·lustrar un treball amb una imatge d'això, això, això. Ho escrivim i l'ordinador ens la genera. Una altra proposta és el Live Caption.
És un traductor capaç de traduir qualsevol àudio del PC afegint-hi subtítols en anglès.
Doncs de moment sí. De fet, és curiós perquè qualsevol àudio que estigui en més de 40 idiomes, però ho acaba traduint a l'anglès. Bueno, de moment aquestes exigències suposem que en el futur acabarà fent...
Amb algun d'aquests 40 idiomes.
Amb aquests 40 idiomes, com a mínim, servirà. També tindrem altres coses, com per exemple els efectes de Windows Studio...
Sí, bàsicament, directament en configuració ràpida permetrà millorar la imatge i el so de manera automàtica.
Tindrem el Copilot.
Sí, els equips de Microsoft Copilot Plus comptaran amb aquest assistent, un assistent d'intel·ligència artificial avançat, que podrem executar amb la tecla dedicada de Windows Copilot i bàsicament ens ajudarà amb qualsevol eina.
Doncs aquestes seran algunes de les característiques més destacades que ens incorporen. Ja veureu que això del Copilot marcarà un abans i un després, perquè qualsevol ordinador que hi vulgui ser compatible... Fins ara estàvem acostumats a la tecla Windows, doncs ens haurem d'acostumar a veure els teclats de tecla Copilot. Fins i tot quan anem a comprar un teclat en el futur, els teclats portaran la tecla Copilot. Vaja, com a mínim així ens ho han venut. A banda d'això, estan integrant moltes altres coses perquè ens diuen que la intel·ligència artificial no només ha de treballar amb aquestes eines del sistema operatiu, sinó que s'han d'integrar amb altres aplicacions.
Sí.
Jordi, veiem llistat, per exemple, Adobe, el DaVinci Resolve Studio, DJI Pro, CapCut... Totes aquestes aplicacions haurien de ser capaces de treballar no amb la seva intel·ligència artificial com així, sinó amb la intel·ligència artificial que s'executa a la nostra màquina. Bueno, és això, els primers PCs amb copilot ja estan sortint, com dèiem, avui ja n'hem explicat un parell i ara seguirem explicant-ne més. Un dels que han sortit, per exemple, també amb Copilot Plus, i no podia ser d'altra manera, són els Surface Laptop i el Surface Pro de la pròpia Microsoft.
Sí, Microsoft també ha tret els seus models de referència basats en aquests Copilot Plus PCs i bàsicament són ordenadors de referència de Microsoft, venen amb les noves funcions de Windows 11 d'intel·ligència artificial que us hem explicat i, com no, amb els nous processadors Qualcomm Snapdragon X.
Aquí veiem una aposta clara, eh? Microsoft ha dotat els seus ordinadors de referència, o sigui, diguéssim, els que desenvolupa Microsoft per dir així ha de ser un ordinador per anar amb el meu sistema operatiu, els ha fet amb l'Snapdragon X. O sigui, això també és una aposta important.
Sí, sí, mouen fitxa.
Què és el que porten aquests ordinadors? Pues bueno, podem fer una mirada a grans trets, tot i que ja us avisem que no són uns ordinadors excessivament econòmics. Són els bucs insígnia de Microsoft pel que fa a ordinadors. El dèiem, per exemple, tenim ordinadors que porten unes pantalles de 13,8 polzades amb les dues games Snapdragon i un de 15 polzades també amb les games Elite. Què és el que ens porten? Doncs tot el que ens pugui donar aquest processador que ja hem explicat tantes vegades. Aquesta capacitat d'oferir 45 teraflops d'intel·ligència artificial i a part també uns gràfics Qualcomm Adreno que diu que han de funcionar força bé, eh?
Sí, a més, pel tema de l'autonomia, veiem com, teòricament, ens poden oferir fins a 20 hores de vídeo i 13 hores d'ús actiu.
Bueno, segons Microsoft, que diu que havia de durar una jornada laboral, seria això,
eh?
Seria això, una jornada laboral. Estem parlant d'uns ordinadors 20 hores de vídeo, eh?
Déu-n'hi-do.
Amb la bateria, o sigui, si només fiquem l'ordinador i ja reproduï vídeo i no el toquem, la bateria ens ha de durar 20 hores. Està molt bé. A part d'això, també veiem que venen amb una connectivitat més que completa, també, eh? Porten de tot, fins i tot Wi-Fi 7.
Sí.
Són els ordinadors de Copilot PC que ens ha presentat a Microsoft. Com veieu, tenim la Surface Laptop i la Surface Pro. La diferència d'uns als altres, doncs el mateix que ens venien portant fins ara. Un és més format laptop i l'altre és més una superfície per treballar en un lloc més estable. Jordi, veiem que, bueno, us podríem entrar a les 1.000 característiques de cadascun d'ells. Veiem que, per exemple, la Surface Pro sí que té menys autonomia, l'altra té més, el seu laptop és una cosa que ens hem d'emportar, té més autonomia, però els grans trets tots funcionen més o menys igual amb unes grans resolucions de pantalla, pantalles OLED, aquesta autonomia, com diem, disparada, i dos dispositius que, un cop sabem aquestes novetats, no sabem encara els preus, tot i que sembla que el més barat sortiria de 1.200 euros.
Sí.
Així tot, Jordi, ens parlen de disponibilitats 18-19 de juny, o sigui que falta un mes perquè sapiguem exactament quant val cadascun.
I ja podrem disfrutar dels primers models, no?, amb processadors Qualcomm i amb la intel·ligència artificial integrada amb tot el sistema.
I en teoria que han de funcionar tot, bueno, com en ell ha dit, perquè no deixen de ser de Microsoft, eh? Mm-hmm. Qui més ha presentat? Doncs Asus, tampoc un altre gran fabricant que no es podia estar quiet i també ha hagut de presentar més coses. Què més us volem explicar d'aquests Asus? Doncs que ens han presentat el VivoBook S15. Què és el que ens portarà el VivoBook S15? Doncs Snapdragon X Elite. Aquesta és una altra de les novetats que us volíem explicar avui. Per què? Perquè Asus ens porta aquest nou portàtil. Què és el que ens porta aquest portàtil? 45 teraflops, intel·ligència artificial, cosa que és d'alta exigència perquè si no no podria entendre aquest sistema Copilot PC, i a part, doncs, complementat amb la resta de RAM que fa falta, pantalles OLED, l'autonomia també disparadíssima, i uns ordinadors amb tota la connectivitat que nosaltres necessitem, com Wi-Fi 7, amb velocitats de 5,8 GB, teclat retroil·luminat i tot plegat. D'aquests no tenim preu encara, però sí que sabem que ells, per exemple, aposten una mica pel tema de les càmeres, el tema de que la pròpia càmera en tingui algunes funcionalitats més d'intel·ligència artificial amb license. Asus, Acer, Jordi, sí, Acer. Acer també ens ha presentat el Swift.
Sí, sí.
Els coneixeu, el Swift? El Swift són ordinadors, bueno, de fet la sèrie Swift d'Acer també fa temps que existia, i són uns ordinadors força ben treballats, són uns ordinadors que ens presenten moltes funcionalitats. Quines funcionalitats? Doncs funcionalitats com, per exemple, el tema de tindre aquesta intel·ligència artificial desenvolupada, el nostre PC Copilot, el nostre processador amb 45 teraflops també. Vaja, podríem dir d'alguna manera que si nosaltres no tenim un ordinador que sigui capaç d'executar totes aquestes funcionalitats, no ens donarà l'opció, el que és Microsoft, de ficar-hi la tecla Copilot. Aquesta és una de les grans novetats. Què és el que ens aporten? Doncs podríem dir que si els mirem tots, mirem el que són els Acer, mirem els que són els Asus, mirem tots plegats, tots tenen el mateix sabor, tots són molt similars. Tindrem problemes a l'hora d'anar a la botiga i triar d'un ordinador a l'altre, però això pot ser, Jordi, ens passa una mica avui en dia, no? Quan un client entra a la botiga i vol comprar un ordinador, tant hi gastes, tant tens, no? Però entre fabricants no hi ha moltes diferències dins d'una gamma de preus.
No hi haurà moltes diferències, però ho trobem molt interessant, no? Que en un mes i poc tindrem tota aquesta nova gamma d'ordinadors basats en intel·ligència artificial, amb el nou Windows 11 Copilot Plus, i a més tots equipats amb processadors Qualcomm.
Doncs sí, i a més crida l'atenció, no? aquesta mega adopció. Jo suposo que tots aquests fabricants un any tenint de temps, eh? I el que han anat fent és treballar-hi i quan espera, al moment en què Qualcomm presentés el processador, traure els seus models. Doncs sí, així estan les coses. Avui us hem presentat, us hem parlat dels principals fabricants, de tot el que han tret, i el resum de tot plegat és que, si fem números i recontant-ho tot, Jordi, tenim fins a 20 dispositius.
S'han llançat fins a 20 portàtils amb processadors Qualcomm Snapdragon X Series i amb l'etiqueta Copilot Plus PC, amb el nou Windows 11 equipat amb intel·ligència artificial.
A algú li pot semblar poc, 20 portàtils, perquè recordem que si anem al mercat n'hi ha centenars de portàtils diferents, però tot i que s'hagin llançat 20 portàtils, estem parlant de que s'han llançat 20 portàtils la primera setmana després de presentar-se l'Snapdragon X Series.
Sí, i a més us volem comentar també una característica interessant, i és que aquests processadors Snapdragon ofereixen un rendiment superior en intel·ligència artificial a les solucions actuals del mercat. Això ens diu que són 2,6 vegades més ràpids que els M3 amb intel·ligència artificial i 5,4 vegades més ràpids que els Intel Core Ultra 7. És a dir, un pas qualitatiu fan amb aquesta característica.
Jo suposo que, Jordi, per això una mica Microsoft ha exigit que hi hagués certes condicions a complir de cara a poder portar aquest botonet, aquest botó dedicat de Copilot. I és aquesta intel·ligència artificial tan exigent, i clar, aquestes xifres també les han dit ells, ho han dit Snapdragon, 2,6 vegades més ràpid que el processador M3 d'Apple i 5,4 que els Core Ultra 7.
Però de moment això, diguem que arracona, no?, els fabricants clàssics de PCs com són Intel i AMD, i de moment se queden fora de la nova gamma de Windows, no?, d'equips basats en Windows Copilot Plus.
Sí, és una gamma. Algú dirà, ja és que a mi la intel·ligència artificial a l'ordinador de moment no n'he de fer res perquè jo sóc jugador i el que vull és potència bruta. Si volem potència bruta, encara els altres continuem guanyant, per això.
Sí, però bueno, no de gaire.
No de gaire. Haurem de veure. S'obre una batalla i sobretot el que volem que us quedeu és que s'ha presentat un nou processador. Algú podia pensar, bueno, sí, ara venen a portar-nos un processador de telèfons mòbils, ordinadors, ja veurem això com es mou. Doncs es mou amb la primera setmana 20 ordinadors presentats.
Sí, sí, i veiem que no només és un canvi de xip intern del processador, mai millor dit, sinó que a més és un canvi de paradigma. El sistema operatiu estarà orientat a la intel·ligència artificial. I no només amb un assistent virtual com és el Copilot Plus, sinó amb moltes més eines, com han pogut explicar.
Mm-hmm. Doncs, bueno, què és el que ens diu el fabricant? El fabricant és que ho ha definit això com una nova era.
Bueno, sí, ni més ni
menys. Entrem en una nova era, possiblement. Doncs ja veieu que avui, entre Google i parlar també de processadors, se'ns ha menjat el temps quasi bé, però us volem fer un parell de pinzellades més abans d'entrar a parlar de videojocs. La primera és que Western Digital ha presentat noves unitats externes de 2,5 i ho ha fet arribant ja als 6 terabytes, per la gent que necessiti espai, això.
Sí, la gent que necessiti espai podrà ja comprar aquests discs durs de 6 terabytes que valen uns 180 euros i bàsicament són discs durs mecànics, format 2,5 i, bueno, capacitats excel·lents.
A més, crida l'atenció perquè ens han presentat diversos models en funció de què és el que necessiti cada usuari. O sigui, ja des dels que diu, no, jo és que tinc un Mac i vull algo que estigui adaptat a lo meu, o jo sóc jugador i necessito guardar-hi jocs.
Sí, la versió per a Mac rondaran els 200 euros, com és el Western Digital My Passport Ultra.
Uh-huh. Doncs ja veieu, cadascun d'ells té una miqueta i fins i tot hi ha una unitat, que aquesta encara l'han presentat, però no ha sortit a la venda, tot i que sortirà a finals aquest mes, que és la G-Drive Armor ATD. Doncs aquesta unitat és resistent a cops, a pluja, a pols, té la certificació IP54 i aquesta és per la gent que vulgui tindre seguríssim que el que posa en aquesta unitat no es destrueix.
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Van creixent els discos. Algú dirà, home, els discos estan resistents, ja n'hi havia. Sí, però no d'aquesta mida petita. O sigui, cada cop anem fent un més petit i suposem que d'aquí uns anys parlarem de targetes SD que hi cap cisteres.
Sí,
tot és una evolució natural. I abans de parlar de videojocs, també us havíem dit que teníem una bona notícia per la gent que visqués en pobles petits. I és que, bueno, resulta que un canvi una mica impulsat per exigències del govern i una mica pacte de les operadores, ens expliquen que els operadors compartiran l'espectre i la infraestructura per portar 5G a 100 megabits per segon a les zones rurals.
Sí, bàsicament el 5G ha arribat a moltes ciutats de la mà de les principals operadores, però falta abastar sobretot de zones rurals amb menys població on bàsicament les grans operadores no hi volen invertir diners perquè hi ha pocs usuaris.
Clar, lògicament, muntar una antena que funcioni en 5G en un lloc on la quantitat d'usuaris és només en un bloc de pisos i viu la mateixa gent que viu potser en tota una població en una zona rural, doncs imagineu-vos aquí, amb una antena d'on un servei a un munt de blocs de pisos, surten els números. Anar a muntar una antena de 5G en un lloc on en total el seu moment màxim hi viu 60-70 persones, doncs les companyies per si soles no hi volen anar. I més des del fet de que hi ha d'arribar Movistar, posar la seva antena de 5G, hi ha d'arribar Vodafone, posar la seva antena de 5G, o sigui, tots han d'anar-hi anant i posar la seva antena. Ara el que ens expliquen és que el que volen fer és, a través del govern i el seu pla únic xarxes actives, compartir.
Sí, bàsicament el que volen fer, la finalitat és que a les zones rurals arribi cobertura 5G i el que obliga les companyies, a les operadores com Movistar, Vodafone i Mas Orange, pues, que tinguin que compartir aquestes antenes.
Bueno, és bona senyal, representa que en un poble, si per exemple Movistar hi posa 5G, les altres agafaran, connectaran a la mateixa antena i tots tindran 5G, o sigui, totes les companyies tindran 5G. D'aquesta manera, amb una tercera part, entre cometes, d'inversió, podem tindre 5G totes les companyies, ja que no caldrà que Vodafone o Mas Orange inverteixin aquell poble a portar 5G, sinó que ells ho poden fer en un altre i automàticament a l'altre serà Movistar qui s'aprofitarà de la infraestructura d'aquests segons.
I a més, la companyia que ho instal·lo l'antena 5G rebrà ajudes de fins al 90% del cost de la instal·lació.
Ajudes, sí,
del govern.
El govern també hi posa el seu granet de sorra, suposem que va traient diners d'Europa, d'aquí, d'allà, d'on sigui, per acabar de fer aquesta ajuda. Vaja, vista aquesta notícia, el primer que ens hauríem de trobar, Jordi, quan anem en zones rurals, és que tinguem cobertura, sigui quina sigui la nostra companyia. Això, sí, és una primera bona notícia. I la segona és trobar una cobertura decent en molts llocs on fins ara trobàvem 3Gs o fins i tot coses pitjors.
O fins i tot ni cobertura.
O fins i tot ni cobertura, que això també fa molta ràbia. Dius, entro en una vall i, ah, mira, aquí Movistar no té cobertura, però sí que n'hi ha d'Orange. I vas a l'altra i no n'hi ha de... Ara, hi hagi la companyia que hi hagi, si hi ha cobertura, tinguis la companyia que tinguis, tindràs cobertura i, a més, en teoria, amb 5G i d'alta velocitat.
Sí, sí, i no et cal anar gaire lluny. És a dir, si voltes a 10 quilòmetres de Balaguer, cap a la muntanya, per dir-ho així, et pots trobar molts llocs on no hi ha cap cobertura de cap companyia.
Aquí tindrem el problema igual, perquè si cap companyia té cobertura, seguirem sense cobertura encara.
Bueno, esperem que, finançat al 90% per l'Estat, pues, puguin instal·lar alguna antena.
Doncs veurem. De totes maneres, això ja és una mica ficar la carta als Reis, això. Ara sí, sí que has demanat carta als Reis. Després d'aquesta bona notícia, ens queda només parlar de videojocs. És l'últim apartat que tenim i estarem parlant de videojocs. El primer que us volem explicar és que Sony està preparant per a què? Per a una cosa que ens portaria molta potència a les nostres mans per a jugar a jocs... lògicament molt ben desenvolupats i molt potents, i ha de ser molta potència. Parlem d'una futura videoconsola de mà amb potència per executar jocs de la PlayStation 4.
Sí, bàsicament suposo que Sony s'ha fixat una mica amb les consoles portàtils per a PC que han sortit, com la Steam Deck de Valve i altres fabricants com Asus, etc. I, bueno, consoles portàtils basats en PC que estan tinguent força èxit, i Sony el que voldria fer és preparar una successora de la PS Vita, que no va tindre un èxit massa esperat. La successora podria arribar al mercat a curt termini i la clau seria quina potència gràfica tindria. De moment els rumors apunten a que podria moure jocs de PlayStation 4, no 5.
Bé, tampoc està malament, moure jocs de PlayStation 4.
No, i el catàleg és molt ampli.
Uh-huh. Doncs, per què fa aquest moviment Sony? Suposo que pel primer que has dit, no, Jordi? Està veient de que altres li poden minxar la torrada, perquè si la gent... Bueno, jugar a ordinador està molt bé, perquè tinc un ordinador molt potent, però és que acabo jugant amb jocs d'ordinador, quan vaig, per exemple, de viatge amb l'autobús o amb tren, doncs la gent acaba saltant cap allà. I ara Sony el que vol és evitar això.
Sí, bàsicament el moviment més interessant potser ho va fer Nintendo Switch, no? Amb una consola que era portàtil o fixa, i els altres, doncs, bueno, han de traure la seva portàtil.
De totes maneres, recordem que estaríem parlant de coses molt diferents, perquè la potència d'una Switch no té res a veure amb això.
No.
És molt menys potent. Veurem com acaba tot plegat, però podria ser bastant imminent, això. O sigui, podria ser que per Reis un dels regals fos aquesta nova PlayStation Vita, o com li decideixin anomenar.
Com li vulguin dir, sí.
Vinga, anem a parlar també d'una altra notícia bona. Per què? Perquè jo quan veig regala és que la cosa ha de ser bona, no? Si és un regal, sempre està bé. La botiga d'Epic Games està regalant Dragon Age.
Sí, la tenda d'aplicacions similar a Steam, no?, que és Epic Games, doncs ens regala un videojoc, simplement per estar registrats. Dragon Age Inquisition, un joc que evidentment no és d'avui, és de fa cert temps, però que ens permetia jugar amb un dels millors jocs de rol que hi havia, basat en la saga Dragon Age. Per tant, estarà disponible i actiu fins al 13 de juny, i tots els que sou usuaris d'Epic Games, d'aquesta tenda d'aplicacions, no ho sou, doncs, bueno, simplement registreu-vos i el podreu ja disfrutar.
Doncs, mira, benvingut sigui, tot el que sigui gratis està bé. A més, estarà actiu fins al 13 de juny, aquesta oferta. Encara teniu dies, si diu, és que igual és aquesta setmana. No, fins al 13 de juny. I també us volem parlar d'Ubisoft. Abans sempre parlàvem de que aquesta empresa desenvoluparà, ha anunciat que ara sempre que les empreses anuncien alguna cosa, no sé per què les de videojocs anuncien que cancel·len algun projecte o que deixen estar alguna cosa. I ara ens anuncien que cancel·len The Division Heartland.
Sí, sembla ser que no tenim mai, o darrerament no tenim mai massa bones notícies amb quant als videojocs. I bueno, bàsicament una de les apostes d'Ubisoft per l'univers de Division era Heartland, o el que és el mateix, bueno, aquest nou videojoc de la saga. Sembla ser que la companyia l'ha cancel·lat.
Doncs un joc que va ser anunciat fa 3 anys, suposo que en 3 anys, si ho van anunciar, és que hi començaven a treballar. Doncs ara ho cancel·len. No sé si és que en 3 anys havien avançat poc, no?, o què és el que ha passat.
Sí, a més, la companyia l'últim any ha acomiadat 1.700 treballadors.
Bueno, potser té a veure amb això, eh? Potser no el tenien el suficientment avançat, a més era un joc que ells pretenien monetitzar d'altres maneres perquè havia de ser gratuït, i potser últimament amb la mala fama que estan començant a agafar alguns jocs aquests gratuïts que després han d'acabar pagant, no?,
per a guanyar.
Per a guanyar, perquè si no, no avancem ni a trets. Han vist que no era bona idea havent acomiadat 1.700 treballadors dedicar esforços a un joc que després quan surti potser ens recriminarà tothom, ens criticarà tothom i encara no traurem el benefici que hem de treure. Anem a parlar d'algunes novetats. Vinga, va, jocs que puguem jugar aquesta setmana. El primer que ens portes, Songs of Conquest.
Sí, us parlarem d'un videojoc per a PC que ja està disponible i és un joc que bàsicament ens retorna una mica a l'època daurada dels jocs d'estratègia en temps reals, i és que Song of Conquest vol commemorar tots aquells jocs amb el seu estil artístic, la seva gestió de recursos, edificis, tecnologies i jugabilitat en batalles que vam trobar sobretot als jocs d'estratègia en temps real dels anys 90. Per tant, tindrem tot tipus de tropes, habilitats i encanteris. A més, és un joc de videojoc d'estratègia amb un cuidat estil pixel art que s'inspira en els videojocs de la saga Heroes of Might and Magic per aportar una mica de fantasia amb un perfil similar. I ens porta un estil més proper a l'estratègia clàssica.
Doncs, una nova proposta, Songs of Conquest s'anomena, i és un joc, això sí, Jordi, veiem que només ens arriba per ordinador, eh?
Sí, i ja està disponible.
Doncs una de les novetats de la setmana. Una altra de les novetats d'aquesta setmana és el System Shock Remake.
Sí, també un joc amb sabor o regust clàssic, i és que el System Shock bàsicament és un remake, una remasterització, no?, d'un videojoc que ja va sortir al 1994. Era un shooter amb ciència-ficció que podíem recórrer amb aquest joc, bueno, a ciutat, una estació espacial, havíem de convivir amb els seus tripulants, els cíborgs, teníem un mapa totalment obert, no era lineal, i una història amb molts girs de guion. Trencaclosques, també acció, com a bon shooter, i bàsicament tot el que ens va portar el System Shock ho trobarem amb aquest remake, ficat al dia, amb tant a gràfics espectaculars i també amb efectes sonors, etc. Per tant,
un joc que en el seu moment va arribar mitja a inspirar una saga com és Bioshock, eh? Sigui que un joc que va tindre el seu èxit al seu moment. El tenim portat al dia, System Shock Remake. Remake no és només una portada al dia, sinó que alguna cosa més hi han canviat. Un joc que tenim per a moltes plataformes.
Sí, des de PC, PlayStation 5 i 4 i totes les Xbox. I ja està disponible, també.
Doncs una altra de les propostes que us recomanem que pugueu provar. I finalment, l'altra proposta d'aquesta setmana és Dragon Ball Xenoverse 2.
Sí, un videojoc basat en Bola de Drac, ni més ni menys. I encara que Dragon Ball mai ha estat de moda, aprofita l'embranzida de la nova sèrie que ha sortit, que és DB Super, i arriba a les videoconsoles i al PC, doncs el Dragon Ball Xenoverse 2. La continuació del joc de lluita és un joc d'acció de lluita que bàsicament va encantar els aficionats al principi de la generació i on el flux de temps tornarà a ser interferit amb la presència de vilans de totes les èpoques als quals haurem de derrotar. Totes les expansions del joc i amb millors gràfics que mai. Per tant, si sens dubte sou fans de Bola de Drac, no us podeu perdre aquest Dragon Ball Xenoverse 2.
Doncs el que diem, un Dragon Ball que mai deixa d'estar de moda, sempre hi ha coses o sempre hi ha qui rememora Dragon Ball, però aprofitant quan surt alguna coseta, com aquesta nova sèrie, sempre s'ha de treure una cosa nova. És allò de que quan surt una pel·lícula surt un videojoc o a vegades surt un videojoc surt una pel·lícula, no? Pues aquí he passat més o menys el mateix. Noves estrenes o pròximes estrenes, Jordi, sempre tenim aquest apartat on us tenim algun joc que hagueu de tindre en radar. I en aquest cas ens parles d'una llicència oficial.
Llicència oficial de la Fórmula 1, el Fórmula 1 2024. Sortirà pràcticament per a totes les plataformes, des de PC, PlayStation 4, 5 i les Xbox. Està fet per Codemasters, distribuït per Electronic Arts, i evidentment és un joc de conducció de cotxes de Fórmula 1.
Doncs no podíem esperar una altra cosa. Veiem que a darrere hi ha signadors i editors d'alta categoria, perquè no pot ser d'una altra manera amb una llicència com és la de la Fórmula 1, un joc que surt cada any.
Sí, el trobarem disponible a finals de maig i bàsicament podrem escollir tots els pilots oficials, totes les escuderies, tots els circuits oficials i ens podrem convertir en pilots de Fórmula 1 amb una simulació perfecta.
Uh-huh. Doncs, a més, ve que hi han incorporat totes les últimes novetats pel que fa a física, tractaments físics que té la companyia eSports. O sigui que, en teoria, a part de a tindre totes les escuderies de la temporada, els pilots de la temporada, que passa com els jocs de futbol, no? Que has de tindre l'última versió si vols tindre exactament la temporada, en teoria hauria de ser millor, aquest també hauria de millorar una miqueta respecte al Fórmula 1 de l'any passat.
Sí, sí, diguem que serà l'experiència més real o més semblant a portar un Fórmula 1 que a la realitat.
Doncs de moment encara no el tenim, per això hem d'esperar una miqueta.
Sí, a finals de maig.
A finals de maig, o sigui, tampoc falta tant. Falta una setmana i poc perquè el tinguem disponible. Doncs aquesta és la nostra pròxima novetat i el que ens queda ara sí, arribat aquí, en aquest punt, és acomiadar el programa, no sense recordar-vos abans que tenim en marxa un concurs. Jordi, recorda una mica a la nostra audiència què és el que ha de fer per participar del nostre concurs.
Sí, tenim un concurs vàlid fins al 30 d'abril. Sortegem un val de 100 euros per comprar a Comsa Online i us formulem la pregunta.
Doncs la pregunta, que a més avui n'hem tornat a parlar, fixa't que és recurrent això, perquè cada dos per tres en parlem.
Sí, quina versió de TikTok ha estat eliminada d'Europa?
Avui no hem parlat explícitament d'ella. L'hem nombrat dos vegades, potser o tres. Parlàvem d'un altre tema, parlàvem de que Meta, amb el seu Instagram i companyia, i Facebook podia tindre problemes a Europa, i hem dit, mira, com tal que es va encarregar. I com sempre, us fiquem diverses opcions, i a més, amb el que acabo de comentar ara, us acabem de donar encara més pistes, perquè hi ha quatre opcions, que són Instagram, TikTok, Facebook i TikTok Lite. Només una d'elles és correcta. Jordi, per participar han d'anar a la web de Comsa Online, oi?
Sí.
Doncs directes cap a la web de Comsa Online. Deixo la vostra participació, que sempre diem una només per concurs, i entre tots els que l'encertin sortejarem aquest val de 100 euros per comprar Comsa Online. It wasn't easy from the start. Doncs amb això ara sí, Jordi, posem el punt i final al programa. Ens trobem la setmana que ve, dimecres que ve, amb més continguts, i que tingueu una molt bona setmana, tot el que quedi de setmana. Sí, perdona, Jordi, que et tenia sense micro ara.
Adéu, que vagi bé.
Adéu a tothom.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.